Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Usuaris d'Eurofitness, el complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per la piscina i el gimnàs, han denunciat a la síndica de Greuges la falta de neteja, de manteniment i de serveis que pateix el centre esportiu. Aquests usuaris han aportat diferents fotografies i un escrit argumentant les queixes. Així ho han explicat també a Cugat Mèdia, on diuen estar molt decebuts amb el tracte que reben per part de l'empresa gestora. El complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per una piscina i un gimnàs, va néixer el 2003 amb una concessió de 30 anys a l'empresa Eurofitness i a més de 5.500 usuaris. La convocatòria de 2025 d'ajuts econòmics a l'habitatge ja està oberta. Per tal de fer que hi puguin optar més persones, l'Ajuntament ha ampliat tots els trams de renda en 2.000 euros cadascun. Des del consistori assenyalen que és una mesura que facilitarà l'accés a les famílies amb ingressos lleugerament superiors als límits anteriors. En total, l'Ajuntament fa una reserva de 120.000 euros per fer front a les peticions, que pot ampliar-se segons la demanda i la disponibilitat pressupostària. L'import de l'ajut es calcula en funció de la quota de l'IBI de l'habitatge per al qual se sol·licita, dels ingressos de la unitat de convivència i del nombre de membres que la componen, amb algunes excepcions. La coral del Conservatori de Sant Cugat, sota la direcció de Raimon Romaní Cornet, ha estat guardonada amb el primer premi al certamen Coral d'Egea 2025. El director ha valorat molt positivament l'experiència, tant pel reconeixement com per l'impacte formatiu.
La valoració és boníssima, no només pel premi, que està molt bé guanyar, no? Sempre guanyar és més divertit, no? Sinó per tota l'experiència que suposa per nosaltres i pels cantaires, els alumnes del conservatori, perquè anar a un concurs és una motivació molt, molt alta i que fa, al final fa que el nivell musical pugi i que també quan estàs al concurs doncs veus els altres corals, agafes idees i veus que hi ha gent que ho fa molt bé.
Romaní atribueix el triomf a diversos factors, l'equilibri vocal del grup, integrat per 45 cantaires, un repertori variat que incluïa una peça aragonesa com a obra obligada i la força escènica que va destacar el jurat. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ha posat en marxa un cicle de tallers sobre consum responsable adreçats a alumnes de tercer i quart de primària de Sant Cugat amb el suport de la Diputació. Sota el títol La cigala i la formiga van a comprar, actrius professionals teatralitzen situacions quotidianes per conscienciar els infants. Res més per ara, gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment encara tenim una relativa calma pel que fa a la xarxa viària, en tot cas sense cues importants, incidències destacables que puguin empitjorar tot plegat. Hi ha certa intensitat de punts habituals, especialment de l'AP7, de l'AP30 o de la C58, però de moment no passaríem d'aquí. També a les dues rondes de Barcelona hi ha diferents trams amb lentitud i aquí sí algunes aturades en els dos sentits de la marxa. Però vaja, en tot cas, com dèiem, en general, i tret dels punts afectats per obres, sense altres maldecaps. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La terrassenca Cesc Urbano porta tota la vida en el sector de la perruqueria, primer treballant per altres i des de fa uns anys pel seu compte. El nostre company Sergi Estapé conversa ara amb ella.
Bona tarda, doncs, com deies, estem amb la Cesc Urbano, que és propietària de Garder Perruquers aquí a Terrassa. Cesc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs explica'ns una mica com et vas iniciar amb això del sector de la perruqueria.
Bueno, jo a la perruqueria porto 35 anys. Bueno, vaig començar joveneta perquè ja m'agradava de sempre, des de petita. Ja quan anava amb la meva iaia, l'acompanyava a pentinar-se, doncs ajudava a la perruquera i donava els rulos. I vaig voler... Era el que m'agradava, no? Doncs vaig voler estudiar el que passa, la base, diguéssim, i comences a treure't com un cicle, com ara seria un cicle, i bueno, a partir d'aquí, doncs, després no es para un de formar-se perquè, bueno, et vas especialitzant en colors o en aprendre, doncs, noves tecnologies de productes, d'eines, i bueno, jo sempre he sigut treballadora i ara porto com des del 2011 que soc propietària.
Perquè ets d'aquelles que a les nines els hi feies de tot, no?, una mica, o no?
Sí, jo de petita a les nines, doncs el que veia que li feien a la meva iaia, doncs jo li feia, si posaven rulos, doncs sempre et regalen, si t'agrada de petita, un conjuntet d'aquests de pentinar, i tu, doncs, si t'agrada, doncs, bueno, sí. O si tallava el cabell, òbviament. Uh-huh. Tenia les nancis totes amb el cabell tallat.
Llavors vas fer alguna formació, no?, com deies, tot i que sempre dius que no has deixat de formar-te, però la primera formació, la típica, la bàsica, ja la vas fer, no? I vas començar a treballar en una perruqueria, no? Com
sí, va anar això? A l'època nostra, bueno, ara potser no funciona igual, o sí, depèn de... Però sí que és veritat que començaves a rentar casa en un lloc i t'anaves formant conforme anaves treballant, però jo sempre mirava d'anar estalviant del que guanyava per després anar-me, doncs, a fer un curs d'especialització detallat. Perquè no, això és com el carnet de conduir, no surts preparat d'una acadèmia. Uh-huh. S'ha d'anar després, bueno, anar pujant per especialitzar-te i aprendre més. Al final, l'experiència també, dels anys. Uh-huh. De fet, ara m'estic acreditant aquesta professionalitat.
Uh-huh. I el que deia, no? Vas començar treballant en una perruqueria. T'agradava la feina que feies?
Sí, m'agradava. És que això t'ha d'agradar perquè és durillo. Bueno, que són moltes hores que t'has de dedicar i de vegades pues, també et trobes malament i tu has d'estar allà bon dia, amb bona cara. La gent que ve també ve a viure una experiència. I és una feina que ha de ser... bueno, pues que t'agradi, que sigui vocacional, per dir alguna cosa. Molta gent es queda al camí, perquè és durilla, també. Però jo la gaudeixo a dia d'avui, molt, encara.
Mm-hmm. I des de 2011 et plantes una mica pel teu compte. Com va ser aquest procés?
Bueno, jo vaig fer com un parón al tindre el meu fill, mm-hmm. i en principi em volia reincorporar normal a treballar, però em va sorgir l'oportunitat de posar-me i vaig dir, bueno, provo bueno, no m'ha anat bé. De fet, a mi m'ha agafat la pandèmia que acabava de posar un local nou, mm-hmm. i l'haver-me especialitzat en salut capilar m'ha fet diferenciar-me de la resta, i sobretot després de la pandèmia, que tothom venia amb moltes anomalies del cuero cabelludo, i això m'ha fet tirar molt endavant, però és això, t'has de sortir una mica de la zona de confort, mm-hmm. també de no parar de veure quines necessitats tenen les teves clientes i fer-ho, no només anar-lo a aprendre, fer-ho també bueno, posar-lo en marxa.
Mm-hmm. I et va fer molt vertigen, et va fer, no sé si això de començar en solitari pel teu compte et feia com molt al respecte o vas dir...
No, saps per què? Perquè això és important. Jo sempre que he treballat per una altra, que ja era ja grandeta, no era una nena, i de fet vaig plegar quan vaig tindre el fill i després ja no vaig continuar per treballar per una altra, però sempre he fet com si fos per mi. És a dir, he mirat de... No he pensat com a treballadora, he pensat com a professional. Llavors, he fet el mateix que feia quan era treballadora. Fer la meva feina. Sí que és veritat que la primeria... clar, dius, a veure com... tens allò de com anirà, no? Però, bueno, si amb esforç, il·lusió, empeny, això, i està conscient del que estàs fent, et fa, bueno, i sacrifici, no dic que no. Al final, jo tot això ho diu, diria que és com una disciplina. Mm. Seria la paraula. Si tu tens una disciplina, al final té un resultat.
I amb això, bueno, és un sector que potser la gent pensarà que no, però mai s'acaba de... O sigui, és a dir, ara parlem de les noves tecnologies, vosaltres també, no? Nous productes, noves tècniques... Això va cada vegada van apareixent de noves, no?
Clar, això és com els metges. Tu no pots relaxar-te en dir, ah, ja sé prou. No, perquè ara pues, tot ve com més natural, jo treballo en productes d'origen botànic, més productes sostenibles, i he canviat una mica tota la filosofia perquè m'he especialitzat en salut capilar, més espai fent, que la gent vingui a viure una experiència... Però tot això són els cursos que he anat fent. I després també quedar-te, doncs, si ha sortit una màquina nova d'oxigen per els tractaments... Tot això és, de vegades és inversió, però que la necessites. No pots estar-te quiet.
I aquesta aposta per... La duies molt a dins, això de treballar en producte sostenible, origen botànic... Això era una filosofia que ja tenies o l'has anat coneixent conforme feies la teva carrera com a perruquera?
Sí, bueno, jo sempre he treballat en marques molt bones, no li diré noms, però de primera línia, multinacionals, per dir alguna cosa. L'únic que... s'ha anat derivant, i inclús a vegades la clientela t'ha dit, ah, és que jo ara me'n vaig a buscar doncs, el producte en un lloc que és més natural, perquè tinc picors. La mateixa clientela, de vegades, també t'ho demana, perquè té necessitats. I si tu t'has especialitzat en tractar a que sigui saludable, doncs que els tractaments que puguin fer per millorar doncs, una psoriasis, una caiguda, la mateixa marca ja et dona el producte pues que no tingui derivats de petroli o... que no tingui silicones, tot això cada vegada hi ha més demanda.
Mm-hmm. I com comentava, estàs especialitzat en salut capilar i recordaves això de que després de la pandèmia doncs, que molta gent li va aparèixer anomalies. Ja ho cuidem, tot això? Perquè a vegades parlem de les dents o parlem d'altres parts del cos. I això del cabell ja ho cuidem o en general som una mica porucs?
No, realment un 2% dels perruquers fan això que estic fent jo ara, per dir alguna cosa, que no vol dir que sigui millor ni pitjor, ja que s'especialitzen en casaments o altre tipus de serveis. Però jo ja et dic, a base de les clientes, que després de la pandèmia sobretot, però jo ja portava des del 2011 a fer-lo, van vindre amb moltes anomalies del Covid, de quedar-se sense cabell, o emocionalment de sortir doncs això, psoriasis i altres tipus d'anomalies del cuero cabelludo. Clar, jo tot això ho vaig estudiar com a base a la primeria, però això ara m'he especialitzat. I bueno, és que aquí realment no tenim molta cultura encara, però bueno, estem ahí. Ja cada vegada, jo porto des del 2011 fent això, i cada vegada jo la meva clientela l'he hagut d'anar reeducant en què s'ha de fer també, igual que dius tu, una profilaxis de la bucal o de la facial, doncs el cuero cabelludo és una extensió de la pell molt important, i al final és com el cabell és una flor, una planta. Si tu tens cura, igual que fan els agricultors, de moure la terra i posar-li fertilitzant, és una comparació, eh? Mm-hmm. Doncs això és igual, si tu cuides la pell on està anclada el cabell canvia molt.
I l'estat d'ànim, perquè hem vist casos d'alguns gent famosa que han perdut el cabell per uns problemes d'estrès o el que sigui.
Sí,
és
bueno,
a dir, que afecta, no? O pot afectar.
També hi ha altres factors. A veure, tots tenim un cicle de que cau. Si ja fem una mica de prevenció, al llarg de la vida va caient, hi ha vegades que és genètic, i això no fa vacances, t'ho diu el teu cos. Vull dir, per això fem un, jo faig estudis, les faig vindre, li miro amb la microcàmera i li faig una sèrie de preguntes per saber quin és el motiu. I a partir d'aquí treballem. I, òbviament, hi ha gent que té l'opció que és genètic i no té la constància o la paciència de dir no, jo faré això perquè és crònic, o prefereixo una armada, bueno, ara diuen a Turquia. Hi ha moltes opcions, però al final jo soc com la prevenció, el cuidado i el detall de tenir una, acompanyar-la en su vida capilar al client. Mm-hmm. És la meva tasca.
Mm-hmm. Això que deies de Turquia, ara sembla també que per aquí es va posar un moment, es parlava molt, ara sembla que aquí també, no? És a dir, que la gent...
Bueno, perquè la gent al final ha tingut també sorpreses allà, i aquí tampoc. Cada vegada, doncs, ja, que hem dit, anem a posar-nos les cries i no posar, potser, aquests preus tan elevats, o jo que sí que ho trobo també molt bé, si al final... jo faig com una prevenció i una cura, jo tinc gent gran que té cabell a dia d'avui, gràcies a que jo els he tingut, els he acompanyat en aquesta vida capil·lar.
Mm-hmm. Canviem una mica de història, va, anem-nos en algunes aficions que tens. T'agrada viatjar, per exemple?
Sí, m'agrada moltíssim. Mm-hmm. Sí, perquè quan viatges estàs molt amb el present, que m'agrada molt viure el present. Mm-hmm. Jo soc molt de no, a mi el futur i el passat com que no m'agraden, perquè hi ha gent que l'estic pentinant i m'està dient corre que tinc que anar a fer, i està pensant, jo dic no, ara estàs aquí i necessito que estiguis relaxada amb mi. Mm-hmm. Pensant en el després, i viatjant és una manera de que com que estàs veient coses no estàs pensant en el teu cervell està per allò, i bueno, va fenomenal la part de que descobreixes llocs, coses maques i veus coses noves, és una experiència fantàstica.
Mm-hmm. Algun lloc que t'hagi deixat captivada per tornar-hi? O...
Bueno, jo Orlando va agradar molt. Mm-hmm. En el seu dia, ja fa molts anys que vaig anar. Clar, encara no havien aquí ni el Disney ni el PortAventura. Mm-hmm. Quan jo vaig anar a Orlando. Després, home, les ciutats com Roma, m'encanta. Milà, mm-hmm. que també ha estat, m'agrada molt. Bueno, tots els llocs en general no, o sigui, no tenen el seu encant.
Uh-huh.
El que passa que després estic bueno, que pots estar per aquí, també hi ha molts llocs molt macos,
que
no és només fora d'estranger. Aquí tenim també una cultura i una gastronomia molt maca, que és el fet de sortir i estar por ahí.
També t'agrada la gastronomia,
Sí, també m'agrada. M'agrada quan vaig als llocs provar o intentar provar el que fan.
Però cuinar, no, Cesca?
Sí que m'agrada. El que passa que no tinc l'estona, el temps.
Ja.
Perquè, doncs, faig
em sona
complicat. Això. Si tinc temps, ara, per exemple, vaig fer la mona de Pasqua, la vaig fer jo.
Ah.
Però normalment jo el dia a dia vaig corrents i, bueno, no puc, no tinc l'estona, però m'agrada molt menjar cuina tradicional.
Uh-huh.
El dia a dia.
I ballar.
Però també... I ballar m'encanta, també.
Sí? Balles o ara...
Sí. Bueno, ballo quan puc, no? Però, bueno, jo soc de les que estic netejant i amb l'escombra ballo per casa. No tinc... És que... O estic al carrer que estic veient un músico callejero i sí, és que no tinc problema, m'agrada, no, uh-huh. no em fa vergonya.
Però no vas a cap lloc, ja... o sí?
No, hasta la música del telediario, no? Del
sí, això és rellevant, sí.
No tinc problema. Tinc, bueno, se'm dona bé... Tinc, bueno, que agafo aviat. Mira, l'altra tarda vaig baixar al centre, al dia de Sant Jordi, i estàvem ballant sardanes a la plaça d'allà, i perquè anava carregada i ho tenia de deixar tot a terra. I anava sola. Si no, em poso...
Si no, també sis enganxat.
Sí, sí.
Molt bé, doncs avui hem conegut una mica més a la Cesca Urbano, propietària de Garder Perruquers aquí a Terrassa, tota una vida dedicada a la perruqueria i, com diu sempre, formant-se per aprendre cada vegada més. Gràcies, Cesca, per deixar-nos a descobrir una mica més de tu.
Pues, moltes gràcies a vosaltres, que jo també estic molt contenta de parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Thank you.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El ioga ens pot ajudar a portar una mica millor l'ansietat i també el dolor, però també ens ajuda a respirar millor. Avui ho descobrim amb un exercici pràctic de la mà de la instructora del Centre Caruna, Núria Santander. Des de Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem de tots els beneficis per la salut del ioga i ho fem amb la nostra especialista de confiança, la Núria Santander. Núria, molt bona tarda.
Bona tarda, Guillem. Bona tarda, Carme.
Abans que res, comencem definint què és el ioga.
Doncs, Guillem, així breument indicar que ioga és un conjunt de mètodes, de sistemes, on per mitjà de les seves tècniques i pràctiques doncs pretén impulsar a l'ésser humà cap a un estat d'autoconeixement, no? Que transcendeixi les limitacions del cos i la ment. Aquest seria, bàsicament, resumidament, l'objectiu del ioga.
Per tant, va molt relacionat amb la salut, en com ens sentim amb nosaltres mateixos.
Correcte, perquè és una pràctica mil·lenària i és una pràctica psicofísica que integra tots aquests aspectes, com són la part física, la part mental, la part emocional, la part energètica, la salut, en definitiva.
Quina és la connexió entre el ioga i la salut mental, l'ansietat o, per exemple, la depressió?
Mira, hi ha un sutra, els sutras són sentències breus, no? Que diu el ioga una frase que ve molt relacionada al que m'estàs preguntant. El ioga és Shiti Vritti Niroda, que significa, això és en sànscrit, significa el ioga és el cessament de les modificacions de la ment. Què vol dir això? La nostra ment, les fluctuacions que tenim a la nostra ment, el nostre dia a dia, tots aquests problemes a vegades que tenim i que a vegades són molt més grans del que realment després són, tot això influeix en el nostre cos, sí o sí. Influeix en el nostre estat físic, mental i emocional. Per tant, el ioga el que intenta sobretot és que la persona, que l'ésser, pugui baixar aquestes fluctuacions mentals per poder entendre la vida des d'un altre lloc, que no sigui tan des de la ment tan caòtica, que sempre està en aquest punt de supervivència i que es torna, doncs, evidentment, molt estressant. Llavors, el ioga o el hatha ioga, la pràctica psicofísica, on es practiquen aquestes anomenades asanes, postures, les tècniques de respiració, mètodes de purificació i altres ensenyaments per portar la ment a un estat d'equilibri, per tant, de salut.
Hi ha persones a qui els ha canviat la vida, el ioga? Potser és una mica, o sembla una mica grandiloquent la pregunta, però pel que m'expliques, potser té aquesta capacitat, el ioga.
Té aquesta capacitat, Guillem, quan una persona està en desequilibri. Per tant, et canvia la vida, evidentment que sí, quan trobes un equilibri. I canviar la vida significa que, evidentment, tindràs problemes, perquè en el nostre dia a dia es van passant coses, ja siguin internes o externes. Això és inevitable, és el preu d'estar viu. Però tenir la capacitat de mantenir-te en equanimitat o en equilibri, t'asseguro que et canvia la vida.
Com es pot integrar el ioga en el dia a dia per mantenir un estat de salut mental equilibrat?
Primerament, tenir disciplina i constància. Això és bàsic. El segon, si és a través de la part física, doncs treballar el cos, fer alguns estiraments, aquestes pràctiques asanes que et comentava, bueno, hi ha moltíssimes pràctiques a nivell físic més suaus, estils de ioga més actius i vigorosos. Per tant, totes les edats i condicions són benvingudes per poder practicar alguns estiraments i poder millorar la mobilitat articular, combatre l'insomni, la capacitat respiratòria. Llavors, tot això ho podem fer, i podem fer a casa també amb alguns estiraments, si no anem a fer una pràctica a algun centre. Després, una altra també és la respiració. La respiració és fonamental. La respiració, es diu que viure és respirar i respirar és viure. I els mètodes o pràctiques respiratòries oxigenen el nostre organisme, ens doten de vida, energia, vitalitat. Per tant, saber respirar, educar-nos en saber respirar, és fonamental per la salut i per millorar en el nostre dia a dia.
A vegades sembla que respirem només per sobreviure, no?
Correcte, respirem per sobreviure. Respirem d'una forma orgànica, natural, per sobreviure. Però des del ioga hi ha, doncs, aquestes tècniques que ens ajuden a millorar, a incrementar la nostra capacitat pulmonar, a millorar la concentració, a oxigenar molt millor el cervell, per tant, baixar també aquest cortisol, aquest estrès, no?, que ens genera a vegades quan hiperventilem perquè respirem molt ràpidament o molt superficialment. Per tant, aquestes tècniques serien meravellós si es poguessin donar des de petits aquestes ensenyances.
Pot ser que a vegades, després d'un dia molt agitat, en què tinc la sensació que he anat de bòlit, arribi al final del dia i pensi que no he respirat bé, i això m'hagi pogut suposar un mal de cap?
Sí, correcte. Justament és el que dèiem. Viure és respirar, i respirar és viure, i és l'aliment primordial, l'oxigen. Per tant, si tu no t'has oxigenat bé, és molt probable que el teu cervell tampoc s'hagi oxigenat bé. Per tant, l'alimentació ha estat com molt limitada, per dir-ho d'alguna manera, i és molt probable que es fan aquestes petites, conegudes com petites cefalees o aquests mals de caps, perquè doncs no hi ha hagut una bona oxigenació, o a part també, si has estat estressat, també la respiració es modifica, canvia. Per tant, aquests capilars que tenim al nostre cervell, doncs, es contrauen, es tensen, igual que la musculatura quan estem tensos.
Núria, ens prepares un petit exercici de ioga, no? Una proposta que tots podem realitzar a casa.
Sí, et sembla?
Sí, per descomptat, i tant.
Doncs és una respiració que la podem aplicar cada dia, la pots fer tothom. S'anomena Samabriti, que significa la respiració quadrada, i és molt senzilla. Podem imaginar un quadrat i inspirar en quatre temps, un, dos, tres, quatre. Es fa una retenció a pulmó ple i calcules quatre temps. Fas una aspiració, aspires l'aire en quatre temps i sense aire en els teus pulmons en vuit, quatre temps. La respiració es fa per les dues fosses nasals de manera còmoda i silenciosa. Insisteixo, inspires en quatre temps, retens l'aire en quatre temps, expulses l'aire en quatre temps i sense aire en els teus pulmons, quatre temps. Podem fer una volta en aquest quadrat, que seria un cicle, podem fer doncs uns sis cicles, 6, 12, i automàticament només que ho fem, res, eh? 6 cicles, millorarem la concentració, l'energia i relaxarem alhora, tot junt, i millorarem també, doncs, justament el que parlàvem abans, aquesta oxigenació per al nostre cervell.
Tornem-ho a fer perquè és excepcional tenir aquesta pràctica aquí a la ràdio en directe. Aviam, tornem-hi.
Vinga, inspirem en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Fem una retenció en 4 temps a pulmó ple. 1, 2, 3 i 4. I ara aspirem en 4 temps. 1, 2, 3 i 4. I sense aire en els pulmons, 4 temps. 1, 2, 3 i 4. Hem fet una volta en aquest quadre, tornaríem una altra vegada. Uns 6 cops, 6 vegades.
Ens sentim privilegiats de tenir una masterclass de ioga i respiració aquí en directe a la ràdio al Connectats.
Molt bé.
Per acabar, quin consell donaries a algú que vol començar a practicar ioga per millorar la seva salut mental i física?
Practicar. Primer tenir, sobretot, si es troba que vol fer alguna classe de ioga, doncs jo sempre dic el mateix. L'ideal és apropar-se, conèixer una miqueta les pràctiques, les tècniques, i després doncs, ho podem fer a casa. Però en principi sí que potser recomanaria anar amb alguna persona que ens pugui ajudar, ens pugui donar tècniques, perquè cada persona també és diferent i a vegades és interessant que el que li va bé a una persona potser a una altra no, no podem posar tothom a la mateixa sabata. Llavors jo el que li diria és que si està... s'està plantejant fer ioga, doncs que anés primer a un centre o amb alguna persona experta i a partir d'aquí, doncs després poder-ho practicar i ja està, i ho pots fer a casa perfectament.
Doncs a Castellà, qui vulgui fer ioga té l'oportunitat d'anar al centre Caruna, que hi trobarà la Núria Santander, que avui ens ha atès. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, Guillem, Carme.
Que vagi molt bé. Una abraçada i molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies. Ens han anat molt bé aquestes respiracions, eh? Estem bastant millor.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, Connectats. Soc Xavi Graells, de Castellà al Vallès, i m'agradaria demanar la cançó d'Angelina Jolie, de Dan Peralbo i el Convoy, que és molt bona. Moltes gràcies.
Semblava mentida, ai, veig qui ho diria, que el nord no s'hi amava. tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser.
Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem.
I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar.
Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell i el mal que fa no cura el temps.
Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja podríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí. Que no hi ha un pam de net, però quan ballos enxampen res, aquí tothom es fa sorpresa, hauria de fer punyeta tot, que ja no ens passa. Ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida, la vida.
Connectats.
Dilluns de Pasqua es lliuraven els premis Rock Awards, uns premis que pretenen reconèixer la literatura gastronòmica i treballs periodístics relacionats amb aquest gènere en l'àmbit nacional i també internacional. Menú degustació del santcugatenc Josep Amorós ha estat guardonat en la categoria d'obra inèdita en català. Avui en parlem amb l'autor i ho fem al Connectats. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Josep Amorós.
Com estàs?
Quant de temps, no?
Carme Reverte, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, perquè ara vinc al teu programa, però generalment parlo amb l'Alba. Vinc més d'hora.
Vens una mica més d'hora. Avui volem parlar amb tu d'aquest reconeixement i d'aquests premis, que, per curiositat, com va rebre la notícia?
Em van trucar, sempre trucant, clar, et truquen per assegurar el tret que hi siguis el dia de la proclamació de guanyadors.
Però truquen i què et diuen?
A mi en concret, el que em va trucar, que és un dels meus editors, em diu, tio, que has guanyat, tal qual. Dic, he guanyat què?
Clar.
Clar. Si no, ja m'imaginava que anava per aquí, perquè, esclar, si em trucava ell, no podia ser una altra cosa. Tu ho has dit, o sigui, els Rock Awards és el primer any que es donen, i de les 6 categories que tenen, n'hi ha una que és inèdit en català. És obra inèdita en català. Bueno, havia presentat un recull de relats i vaig guanyar.
Però escolta'm una cosa, quan et truca el teu editor, quan et diu que has guanyat, i quina és la teva reacció?
D'entrada no t'ho creus. Dius, a veure, què m'estàs dient? De veritat?
Estàs segur?
Vols dir, exacte, que no serà una menció, o que no estarem els finalistes, o algun rotllo d'aquests? Que no, que has guanyat, si no, no et trucaria. Bé, és una reacció important, perquè, a més, esclar, el meu era una mica un bolet, perquè totes les altres categories van presentar bàsicament assaig i sobretot, doncs obres molt directament, que eren molt directament tractats, específicament tractats de gastronòmics, exacte. Mm-hmm. No, el meu no, jo faig narrativa i això era narrativa.
Ara aprofundirem en el tema, perquè jo vull fer una mica més de safareig respecte del dia de la celebració, d'aquesta gala. Com va ser la cerimònia? Vas compartir amb els guardonats, amb els Roca, que són els impulsors, i amb gent vinculada a aquest sector, especialistes en la matèria?
Sí, bàsicament el factòtum de tot plegat és l'Òscar Broc, periodista de gastronomia, força conegut també de la seva presència a televisió, molts anys amb l'Arús i companyia. I bé, una miqueta ser l'ideòleg dels premis, no? Però, esclar, el cor de tot plegat i els anfitrions són els germans Roca, que ens van rebre en aquest lloc meravellós que han muntat ara, que es diu Esprit Roca, que està a sobre de Girona. O sigui, a Sant Julià de Ramis hi ha una fortificació amb un pic molt per sobre, però extraordinari, perquè, en fi, veus tot Girona, des del Montseny fins a Costa, ho veus absolutament tot. I està tocada la ciutat de Girona, esclar, Sant Julià de Ramis. I han muntat hotelet, restaurant i tot un muntatge per fer esdeveniments. I el primer esdeveniment precisament va ser la proclamació de guanyadors de la primera edició dels Rock Awards, que neixen amb una vocació de premi important i de premi internacional. És a dir, hi havia categories en anglès, en castellà, en català. Vull dir, francament, bé, és un món que jo el desconeixia fins ara, des del punt de vista del postureo famoseo i tot això. Clar, arribes i et trobes, doncs, que, jo què sé, que a la taula de costat està el Buenafuente, amb Alberto Romero i la Sílvia Abril, i que una miqueta més enllà...
Ah, també hi havia famosos.
Sí, esclar, hi havia la consellera Paneque, hi havia, en fi, el Batlle de Girona, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, sí.
Vas trobar bé?
Sí. Sí, sí, al final, bé, són... és com... Bé, són... S'estaven posar també propers quan toca.
Ja, ja. Amb qui et va tocar seure?
Van fer una taula de guanyadors. No hi érem tots, però 4 dels 6... I al costat, molt interessant, tenia Cristina Jolong, una periodista de les veteranes de la gastronomia,
no?
De la Vanguardia, sí. Uh-huh. I vam estar xerrant força amb ella i amb la resta dels guanyadors.
Que bé. Deies, clar, no m'ho esperava, per tant, sorprès de la notícia, d'aquest reconeixement. Però per tu què suposa?
És un pas important, és clar, perquè és un premi que, amb tots els meus respectes a tota la resta dels premis, però vull dir, ja és un... Potser no és Champions encara, però neix amb intenció d'arribar-ho a ser, no? Aleshores, esclar, és un impuls molt important. Representa, doncs, entrar en el món de... I també, amb tots els meus respectes i carinyo que els hi tinc immens a tots els meus editors fins ara, però, clar, és entrar en un món d'edició que editaran tan bé com m'han editat fins ara, però, és clar, en un món de distribució que no té res a veure. I, clar, que és una altra pel·lícula. Si les edicions fins ara dels meus llibres doncs, es mesuraven en centenars, doncs ara es començaran a mesurar probablement, no sé, no anticipem, però es poden començar a mesurar en milers, clar.
I què és el que et va impulsar a presentar-t'hi?
De fet, m'ho van dir. Jo, la veritat és que no tenia notícia d'aquests premis fins que no em van dir, escolta, m'has vist això dels Rock Awards? I tu que, generalment, ja sé que escrius narrativa, però que molt sovint els teus personatges acostumen a tenir algun punt gourmet o, en fi, no introdueixes algun tipus de cosa. Has pensat en la possibilitat de presentar alguna cosa? I el cert és que, bé, ja portava bastant temps treballant en el llibre, tenia un conjunt de relats i allò, doncs, bé, que et diuen això i te'ls mires i els repasses, els rellegeixes i dius, ostres, doncs, escolta'm, potser sí que encaixaria, vull dir, potser li hauríem de donar una miqueta, una volta més. I entre tots els relats n'hi havia un, i això és el que em va acabar de decidir, n'hi havia un que es deia menú degustació. I doncs, mira, Josep, posa'l al primer... i estructures l'índex com si fos el menú d'un restaurant. Aperitius, pam, 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 tres relats. Entrants, ta, 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 tres relats més. Plats principals, els dos més pesants, més potents.
Per tant, entenc, Josep, que la possibilitat de participar, la invitació a participar d'aquests premis t'arriba amb l'obra començada... però en curs, podríem
sí,
dir?
Sí. No és una obra escrita expressament per presentar-la en aquest... De fet, jo penso que generalment la gran majoria dels escriptors no ho fem, no escrivim expressament pensant en un premi determinat, a no ser que sigui una temàtica molt específica, no? Que en aquest cas ho és, però esclar, d'alguna manera, doncs, també el fet de voler donar-li aquesta volta, de presentar obra narrativa amb una cosa més de gastronomia, etc., jo penso que també obrirà una mica també les possibilitats de properes edicions, del fet de dir escolta'm, ens interessa que també hi hagi narrativa i des d'aquest primer moment doncs ha anat així, però no està escrit expressament per al premi, sinó que era el llibre en el qual jo estava treballant i sí que d'alguna manera, doncs esclar, li dones una miqueta un format que encaixi millor, doncs tant amb les bases com evidentment sobretot amb la temàtica que es demanava.
Per tant, ara mateix encara no hi ha llibre.
No. No, hi haurà llibre, si tot va com està previst, passat l'estiu. O sigui, probablement la idea és setembre-octubre, suposo que setembre en prevendes, m'imagino que s'intentarà arribar a la setmana del llibre, m'imagino, tot això són elucubracions meves. Després, evidentment, encara no està parlat amb l'editor. I, doncs, per estar a llibreries a partir d'octubre, o quan abans millor, suposo, passat l'estiu, sí, sí.
Mm-hmm. De què va menú degustació? Has parlat de contes?
Sí, no? Són 15 relats.
15 relats?
Sí. Que són diferents tastets. Són tastets narratius, però que tots doncs tenen el seu gust concret. Hi ha alguns que són més mar i muntanya, n'hi ha uns altres que són més amargs, n'hi ha uns altres que són més dolcets... Són tastets, és un menú degustació de relats, un menú degustació de literatura.
I quina és la part gastronòmica que reflecteixen aquests relats? On trobem?
Sí, principalment l'estructura, però també hi trobareu, doncs òbviament, i això doncs, ja és una... Ja és,
referències.
Entrar-hi cadascun, òbviament, hi ha referències. Està clar.
Mm-hmm. La premsa ha definit el teu llibre com un escrit que promet una mirada singular a la cuina des d'una narrativa íntima. Ho pots traduir, sisplau?
Que promet. Fixa't que diuen que promet. Esclar, perquè no l'han llegit ni a la premsa ni ningú. Fins ara només han llegit el jurat.
I què ha volgut dir amb això? Tu ho has entès o has sabut interpretar?
Sí, no hi estic del tot en desacord. De fet, hi estic bastant d'acord, és cert. Bé, és la meva manera d'escriure, jo escric molt íntim. Però dius, una promesa narrativa...
Sí, una mirada singular a la cuina, sí, des d'una narrativa íntima.
Esclar, no és ben bé una mirada directament a la cuina, és una mirada a les nostres vides, bàsicament. Però, esclar, la cuina també és un acte creatiu, tan creatiu com la literatura, molt sovint. Jo, quan vaig fer l'agraïment, doncs bé, vaig parlar de que la gràcia de la literatura o l'origen i el gran motiu pel qual fem literatura és perquè és un art, i com és un art, és l'art, doncs, de crear bellesa amb les paraules, no? I per crear bellesa amb les paraules, si cal trencar les normes, evidentment les hem de trencar. Ara bé, la mala notícia és que per trencar-les abans s'han de conèixer. I amb la cuina passa exactament igual. Aleshores, doncs, va ser el moment d'empalmar una mica, amb agrair als germans Roca, que amb les seves espectaculars transgressions de les normes, perquè precisament són els que millor les coneixen, ens fessin tan feliços amb la seva cuina com procurem també fer feliços a tothom que ens llegeix, els que ens dediquem a aquestes coses.
Abans n'has fet referència a aquests premis que neixen sota, diríem, la cobertura del cognom Roca,
sí,
que s'atorgaran en unes dates molt simbòliques. No?
Molt en vigílies de Sant Jordi, sí, sí.
Tu parlaves abans de Champions i tal, respecte d'això. Sempre inventen coses d'èxit, no? Sembla? Els germans Roca, sinònim d'èxit.
És cert, és que ho són molt, però a més, jo, i deixa'm que ho recalqui, perquè no tenia l'ocasió de conèixer-los personalment, més enllà d'un cop fa anys enrere que havia tingut la sort de fer un dinar al celler de Can Roca, i més enllà de que sempre se t'acosten a la taula i intercanvien quatre paraules, però clar, aquest cop hi he parlat, sobretot amb en Joan, amb el Pito i amb el Jordi també, però sobretot amb el Joan. Ostres, són tan propers i són una gent tan fàcil de parlar-hi, són tan senzills que dius, ostres, és que és bestial el bé que enteneu les coses, que les sabeu enfocar, que les sabeu projectar, i esclar que és cert, però sembla que totes els hi posen, no? Ara mateix, aquest nou projecte també de l'Esperit Roca que han muntat, això de Sant Julià de Ramis, escolta, és espectacular, de veritat, ho vaig trobar sensacional. Té a la zona més baixa hi ha el que és, diguéssim, el gran regne, el temple del vi del Pitu, d'en Pitu Roca, que el tio ha aprofitat un antic búnquer, això era una fortificació probablement carlina de finals del segle XIX, que l'han reformat completament, i ha aprofitat un búnquer, li ha fet un forat en el sostre just centrat i ha generat exactament com el Panteó Romà del vi. Exactament
una,
la mateixa
filosofia. Una bodega subterrània.
Sí, absolutament. I aleshores el Joan em deia, no, i el pis de sobre, encara no ho hem fet, però farem la biblioteca gastronòmica. Dic, home, doncs escolta'm, evidentment, ja pots comptar amb el meu llibre, que òbviament el portaré, i serà un honor estar a la biblioteca de Can Roca.
Per tant, un nou encert dels Roca.
Un nou encert, un 10. I hi ha declaracions del Joan Roca al redador, sobretot del Joan, potser és el que s'hi ha embolicat més. Amb molta il·lusió, és que posen il·lusió tot el que fan.
Sí, sí, sí.
Ja es nota.
Es veu. Estem acabant, Pep. No sé si aquest premi t'anima a repetir participació per provar en altres categories,
no,
o a repetir en el gènere gastronòmic?
No, pues sí, esclar, jo sempre... Aviam, gastronomia sempre és un dels meus referents en tot el que escric. Igual que n'hi ha d'altres, en els meus relats, doncs, sempre hi ha Roc. Ja ho saps, que m'has llegit. I gastronomia és una altra de les coses redundants, vull dir que sempre les vaig traient. Tornar a participar en els premis? No, jo crec que no crec ni que les bases ho permetin, que un premiat torni a presentar-se, però òbviament, és clar, sí que sempre hi seré proper, vull dir, no ho sé. A vegades et conviden a ser jurat de la següent edició, en fi, no, coses d'aquest estil. Escriure gastronomia m'encanta. M'encanta. El que no faré mai, perquè no en sé tant, ni en sé gens, vaja, és escriure un tractat gastronòmic, no. Escolta'm, el que va guanyar la categoria inèdits en castellà era un tractat del sake de, i
el partia... El libro del sake del Roger Ortuño.
Del Roger, exacte. Uh-huh. I parteix de la base de que hi ha més de 120 espècies d'arròs aptes per fer-ne sake. És que és espectacular. Espectacular. Esclar, jo, això és un nivell enciclopèdic que no el treballo.
No, però està bé que hi hagi aquesta àmplia mirada amb totes aquestes possibilitats, que no cal que siguin enciclopèdies de la gastronomia, sinó que també podem deixar oberta la possibilitat a la fantasia, a la creació, a la invenció.
És així.
No? Josep Amorós, el nom d'aquest Sant Cugatenc quedarà inscrit entre els guanyadors d'aquesta primera edició dels Roca Awards i ell satisfet i orgullós que així sigui, oi que sí?
I molt agraït.
Igual que nosaltres, per haver acceptat la nostra invitació. Josep, que vagi molt bé.
Gràcies, Carme.
Fins aquí arriba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ooh, baby,